Ara, aquest do meravellós que han tingut durant tants segles, la capacitat de contemplació, l'hem perdut amb el turisme. A la faixa del litoral de l'Empordà ha aparegut un ésser econòmic i crematístic, un home que vol ser ric. La qualitat de les coses a l'Empordà ha baixat instantàniament. Quan jo dic que el turisme ens ha estupiditzat, vull dir que hem deixat de ser contemplatius.
Josep Pla va escriure, i molt, sobre el seu país, l'Empordà. Ens situem als anys 60. Eren altres temps. Són els anys del desarrollismo, quan el règim presumia de patriotisme i necessitava treure turistes desesperadament.
Cerca de la línia divisòria de les províncies de Barcelona i Gerona comienza una privilegiada región del solar hispano, la Costa Brava. En las playas de Blanes arrancan los peñascos abruptos, los acantilados sobre el mar, las playas bellísimas.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Són també els anys que les platges es comencen a omplir de guiris en biquini, s'obren les primeres botigues horteres de souvenirs, es munten els primers tablaos flamencos mentre corre la sangria i als bars sonaven cançons com aquesta.
Black is black. I want my baby back. It's great, it's great.
Nosaltres hem anat a buscar tres empordanesos de Socarrel perquè ens expliquin com veuen l'Empordà avui. Són l'antropòleg Adrià Pujol, el naturalista Jordi Sargatal i l'actor Carles Xuriguera.
Quan s'acaba l'estiu, les caixes registradores de l'Empordà estan plenes, vessen de diners. Però torna a ser un mecanisme una mica pervers. Com que no hi ha manera de desestacionalitzar la cosa, a costa d'un desgast del territori, de les infraestructures, els clavegrams, les carreteres, els enllumenats, l'energia, els aires condicionats, als establiments a tot drap, però és un peix que es mossega la cua. Són recursos que s'han de tornar a invertir perquè a l'estiu vinent puguin tornar a venir, no?, les masses enfurismades amb ganes de prendre el sol i menjar arròs de llagosta.
I és innegable que diguem-ne, ajudat a desenvolupar econòmicament el nostre país. Ara, també és veritat, i tots ho diuen, que es podia haver desenvolupat poder una mica menys i fent-ho molt més bé a nivell urbanístic, a nivell arquitectònic i a tots nivells, diguem-ne, i inclús a nivell social, que hi ha coses, diguem-ne, que han grinyolat amb aquesta arribada massiva de turistes.
Queda molt, ostres, jo veig l'Empordà i encara hi reconec el meu Empordà de quan era petit. Està una mica més urbanitzat perquè, home, estem fotuts, però tant no.
I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
En Jordi Sargatal pertany a la primera generació que es va mobilitzar per defensar el territori.
Vaig conèixer els Aiguamolls quan tenia 14 anys, soc de Figueres, anava allà a mirar ocells i veia que hi havia gent que estava posant estaques allà i em deien que allò seria dos vegades més gros que Empúria Brava, molt més bonic que Empúria Brava i que estava tot aprovat, no hi havia res a fer.
Som a mitjans dels 70 i salvar els Aiguamolls de l'Empordà es va convertir en el seu objectiu, una lluita que va durar 7 anys i que va suposar l'inici del moviment ecologista a casa nostra, encara que aquella època ni ells mateixos s'hi consideraven.
Vam començar una campanya, però dic, molt de naturalistes. Aquell moment no hi havia moviment ecologista. Hi havia molt poca consciència ambiental, però en canvi hi havia molta capacitat de mobilització.
L'any 78 van aconseguir aturar un projecte que estava aprovat i aquella victòria va marcar un abans i un després en la defensa del territori.
Ens va donar una força tremenda. És quan vàrem passar del grup de defensa dels Aiguamolls de l'Empordà i vàrem fundar la IAEDEN, que la vam fundar el febrer de l'any 80. I després de la IAEDEN va sortir Salvem l'Empordà i tot el que ha vingut al darrere.
Van ser aquests mateixos naturalistes els que van aturar la construcció d'una central nuclear al Baix Empordà.
Hi ha gent que desconeix, per exemple, que a la vora dreta del Ter, de la gola del Ter, i encara hi ha els terrenys propietat de l'Estat que ho testifiquen, allà hi anava la central nuclear de Vandellòs. O sigui, imagineu com hagués canviat la nostra costa si Vandellòs estés a la gola del Ter.
La calma, la paz preside estos parajes en los que solo de vez en cuando surge la morada de quien supo elegir el lugar adecuado para hallar sosiego y descanso. Lugar de privilegio, como tantos puntos de esta Costa Brava, que atesora bellezas mil y encandila a propios y extraños.
Avui estem acostumats a sentir a parlades sobre explotació urbanística, d'especulació o de creixement sostenible, però aquella època conceptes com aquests sonaven a xinès. Construir era sinònim de modernitat, la pela era la pela i, per tant, ningú qüestionava res.
Si llegim el Pla General de Castelló d'Empúries vigent als anys 70, era una cosa que esgarrifava perquè deia que aquests plans generals el que volien era trencar la monotonia de la ratlla de la costa amb unes zones humides que no servien per res i al costat fer-hi els edificis que fessin que hi hagués un altre skyline, diguem, un altre horitzó.
L'anomenada Costa Brava és un fenomen turístic extraordinari. A l'estiu, si fa bon temps, el mar hi és agradable i manejable. El paisatge és considerat molt bell, però jo encara no sé en què consisteix la bellesa.
Ritme de construcció, d'urbanitzacions, de serveis, de carrers enllumenats, etc., el ritme aquest ha estat demencial. I que una persona relativament jove, ja m'enteneu, com jo, de 44 anys, hagi vist canviar el paisatge de manera radical, ja t'ho dic tot.
Es va dir que ara amb la democràcia tot serà diferent. Hi haurà uns plans generals, no hi haurà especulació, serà tot perfecte, i hem vist que no ha estat així.
Pràcticament pots veure el creixement del totxo a temps real. Passeges un matí per un indret, per alguna pineda arran de mar, i l'endemà hi ha una grua. I no exagero, no dramatitzo.
I llavors ja vaig pensar una cosa que després ha estat certa, i és que l'espècie humana és una espècie animal. I com a espècie animal, quan van mal dades, quan les condicions no són bones, els animals el que fan és enquistar-se, hibernar, estar latents, i va passar el mateix amb els especuladors. Arriba l'època democràtica i els especuladors no es destrueixen, no desapareixen, s'enquisten, entren als caus i al cap d'un temps van sortint i s'adapten a les noves condicions, saben a quin ajuntament poden tocar o no, a quins governs poden tocar o no, i tornen a fer la seva feina.
Y por doquier, bosques de pinos. El pino es un constante motivo de ornato en la Costa Brava. Junto al mar azul y las arenas luminosas, el noble árbol ofrece su sombra constante, su verde perenne. Crecen en lugares inverosímiles, en puntos donde es imposible encontrar un palmo de tierra.
Solidaris.
A l'Empordà, i a tot arreu, probablement, el pintoresc produeix una gran fascinació. En aquest país, un home reconegut com a pintoresc per la majoria pot fer, literalment, el que li dóna la gana.
Podria fer nit el teu ventre, sembla tan fèrtil i tendre, no hi sabria renunciar.
Qui ha llegit, i molt, a Josep Pla és l'Adrià Pujol. Com a escriptor i com a empordanès, és un referent inevitable. El seu pare, a més, durant una època, en va ser corrector.
Josep Pla ens va llegar dos empordans diferents i que són compatibles. Ens en va llegar un que és una font d'orgull, que és el llegendari, el romàntic, el viscut. Aquest no el trobes, perquè evidentment els anys han passat i aquelles coses que deien Pla doncs, potser ja no hi són, però després també ens va llegar el que seria el manual d'instruccions del bon empordanès, de l'empordanès professional. I és curiós perquè hi ha gent que s'acaba semblant el que Pla va dir que som.
I com són els empordanesos i què es conserva del que va descriure Josep Pla? L'Adrià Pujol és de Begur i ha escrit dos llibres sobre l'Empordà. Un és Escafarlata d'Empordà, l'altre, Guia sentimental de l'Empordanet.
Les guies sentimentals, no només la meva, la del Joan Tudó, etc., se n'han fet unes quantes. És aquella gent que hem nascut al territori o que el coneixem o hi vivim i recomanem visitar-lo a partir d'experiències.
Si sou dels que us pregunteu on es troba l'Empordanet, apunteu les coordenades.
Mitjan to irònic, jo sostinc, i no sóc l'únic, que l'essència de l'empordanès doncs, es troba allà, concretament a l'Empordanet, que encara és una subcomarca dins el Baix Empordà.
És aquí on viu una raça peculiar, el petit empordanès.
Els petits empordanesos d'arrel els hem descrit mil vegades, no només jo. Molts escriptors i escriptores han descrit aquesta mena de personatge sorrut, fantasiós, silent, una mica feréstec, una mica bastonejat, no?, per les èpoques estivals de turisme i una mica deprimit a l'hivern. Bueno, és un personatge idealitzat, un prototipus que ens hem inventat allà.
Busco ideals que he après lluny de casa i no els trobo. Hi ha un desordre que em té preocupat. De petit no m'ho havien explicat.
L'actor Carles Xuriguera és de Torroella de Montgrí i ha tornat a casa per recuperar les vinyes que havien treballat els avis.
Tinc vinyes al massís del Montgrí i vinyes a les Gavarres, a la banda de la Bisbal. Eren uns terrenys que hi havia pi, que hi havia olivera i que hi havia vinya, que era de la meva família. Sí que ho miro amb una certa nostàlgia quan passava per allà i ho vaig veure tot cremat. Clar, era on anàvem a jugar nosaltres quan els meus pares doncs, anaven a fer dinades a la vinya. La generació dels meus pares és la generació que comença a deixar tota la terra, sobretot les terres més difícils, per guanyar-se la vida fent treballant en servei, sobretot, no?
Vol saber quan és que veig dintre una grisó espectral.
De cada territori de la seva gent se'n diuen molts tòpics i els empordanesos no se'n salven. En Carles i l'Adrià reflexionen sobre el sentiment d'identitat.
És un dels territoris que jo conec més identitaris. Són molt pesats els empordanesos, tenim l'Empordà a la boca tot el dia, els que n'han marxat sobretot.
A mi hi ha un empordanès que em fa molta ràbia, que és un empordanès que no veu més enllà de l'Empordà, que es mira molt malic i que es pensa al centre del món. Diu, això és el més bonic del món, això és el més bonic de Catalunya, això és un... Ah, és perfecte i nosaltres som perfectes i nosaltres estem tocats per la tramuntana i som genials i som bons músics i bons artistes i bons... Aquest em fa bastanta ràbia, eh?
L'Adrià Pujol, antropòleg, hi troba una explicació.
Els empordans van ser triats des de Barcelona, per la burgesia barcelonina, van ser triats com el bressol de la Catalunya ideal desitjable. Aquesta cosa grega, es menja bé, el paisatge és espectacular. També ens ho han dit des de fora.
Voldria dir-te que trobo a faltar i t'ho dic. Voldria dir-te que ets especial i t'ho dic.
A l'Empordà, però, recordem-ho i subratllem-ho, ja fa temps que no hi viuen només empordanesos. La zona està plena de segones residències ocupades per guiris, passavolants o pixapins que, com passa a les zones turístiques, tenen una relació particular amb els autòctons.
És una relació de doble tall, de doble vincle. Per una banda, el foraster implica recursos, diners, el foraster deixa diners, però per l'altra molesta.
És una cosa impossible, és una no ho salvarem mai.
Així és l'Empordà, vist amb els ulls de l'Adrià Pujol, en Carles Xuriguera i en Jordi Sargatal.
Podria dir-te que em fas sentir bé i t'ho dic.